El Nus, amb Ona Vila.
Moment de parlar de literatura, com sempre, amb la nostra companya Ona Vila. Ona, bon dia.
Bon dia, Cris.
I vinga, diuen que tot el que comença té un final, i precisament cap al final de temporada que ens estem acostant, eh?
Exacte, avui és l'últim capítol de la temporada, això, com dius, ja ha arribat al seu final, i per això farem un programa especial dedicat als finals.
Home, doncs tenen molt a dir els finals, eh?
Home, i tant, són molt importants.
Si no que els diguin a Perdidos, per exemple, en aquest cas és sèrie, però tothom allà enganxat i tothom decepcionat després amb el final, eh? És important
exacte, exacte.
Saber com tancar almenys una novel·la o una sèrie o el que sigui, no?
Sí, perquè et pot destrossar el llibre, bàsicament.
Sí.
O sigui, pot fer que el llibre acabi molt bé, que la gent el recordi moltíssim, o pot fer que sigui un desastre. Per això, avui farem això, no? Parlarem de finals i no parlarem d'aquest llibre en concret, sinó que en posarem uns quants sobre la taula i ens fixarem en com acaben.
Val.
Llavors, el que hem fet fins ara és fixar-nos en les temàtiques, no? En les trames, els personatges, els girs de guió, però molt poques vegades ens hem centrat en aquest final, no? Llavors, també, moltes vegades no ho he fet per no rebentar-los,
no? Clar,
no,
no, aquí no volem spoilers, on?
Exacte, exacte. Avui en farem, em sap molt
no
de
greu,
eh? No
passa res, apa, ja us ho hem dit, eh? Si no voleu, marxeu, eh?
Exacte, si a algú no li sembla bé, em sap greu. Però clar, és això, vull dir, avui en farem. I tu, Cris, com ho portes, això, que algú t'expliqui detalls dels llibres, que et faci spoilers, que en diuen?
Home, sap una mica de greu a vegades, no? O sobretot si rebenten al final, no? Que és allò que dius, home, no, però això no m'ho expliquis, que ara me'l volia llegir, però bé, igualment són tan rics els llibres que a vegades, perquè m'hagis fet un input, doncs no em trenques el llibre. L'únic que, clar, depèn que m'hagis explicat, no? Perquè si em dius que al final, jo què sé, la protagonista és mort, doncs home, pues sí, doncs ja m'has fotut el final en l'aire. Però bé, sóc una mica tolerant amb això, va.
Veus, a mi m'és igual. A mi m'és igual. No em fa res perquè... O sigui, fins i tot he de dir que jo em llegeixo al final. O sigui, quan estic cap a les...
Ets de les que comença cap a... Sí. Però jo això ho feia just abans de començar a llegir.
Just abans de començar, jo no. Jo llegeixo un parell o tres de capítols...
Però després ja saps de què va.
Clar.
No, clar, la gràcia és a veure com acaba i dius... Ai, no, però res, és l'últim paràgraf, eh? I després ja et comences a llegir el llibre.
A mi m'agrada llegir-me al final per després poder descobrir com anem a petar allà, no? Perquè a vegades al final és com molt diferent, no?, de tota la resta. I dius... Què ha de passar, no?, perquè arribem aquí. Llavors és com la gràcia que li trobo jo a llegir-me els llibres.
Val, per tant, tu analitzes el final i ja de camí busques tot allò que va portant que s'encadeni cap en aquell punt final,
exacte,
eh?
Exacte.
Això és perquè hi ha una escriptora dins teu que està intentant aprendre coses aquí, eh?
No ho sé. Però per això, amb això us volia dir que encara que us facin spoilers, que us rebentin al final, no deixeu mai de llegir els llibres, no?, perquè lo interessant és tot el que trobes al mig, no? O sigui, el final és molt important, però tota aquella curiositat de saber com es desenvolupa la història perquè acabis arribant a un punt o un altre, doncs això també és molt interessant per poder-lo llegir. Tot i això, al final és molt rellevant, no? Perquè és el que dèiem, que ens condiciona tota la novel·la. Pot ser un llibre amb una trama més aviat aigualida i, en canvi, al final ens el millora totalment, no?
Sí.
Perquè és un final super sorprenent que fa que la novel·la de cop t'encanti. També pot ser, no?, que l'autor o l'autora s'hagi guardat aquella as a la màniga, no?, i et faci aquella jugada brillant al final, i en canvi pot ser que tinguis un llibre fantàstic i que al final sigui un desastre, que te'l desinfli totalment, que sigui allò acabat a correcuita, i llavors el llibre no t'acaba d'agradar, no? Potser t'havia agradat molt al principi, però llavors resulta que, bueno, que quin desastre al final.
És la versió de que tot ha estat un somni, per exemple, no?
Per exemple, aquestes coses. Aquí seria... A mi no m'agrada gens.
Aquest recurs que no sé per què l'utilitzes més d'una vegada, eh, Ona?
Sí. Exacte, per tant, un final, no?, és molt important. I aquí tenim dues teories sobre els finals. Tenim els escriptors que, abans d'escriure el llibre, consideren que quan et montes l'estructura, no?, amb el seu plantejament, el seu nus, els seus personatges, etc., ja has de tenir el final pensat i clar. I, en canvi, hi ha els escriptors que pensen que el final es troba escrivint, sinó que els personatges, a mesura que vas escrivint el llibre, ells et van portant, no?, cap a un final, perquè a vegades els personatges a la trama són tan forts que acaben fent el que ells volen, no?
Sí, van pel seu camí, no? Creien el seu camí.
I tu estàs com a escriptor, estàs una mica al servei del que ells volen. Llavors, tu, Cris, que un dia em vas dir que tenies un llibre, no?, mig escrit.
Sí, allà està, sí.
Tens el final pensat o esperes que els personatges t'hi portin?
Els personatges hi portaran, sí. Són molt valents i molt forts els meus personatges. No, jo realment sóc de les que creu que es va desenvolupant. Òbviament has de tenir alguns inputs clars, però sí que és cert que companyes, sí que novel·listes, tinc molt clar que primer estructuren superclar i després omplen la novel·la, eh? Vull dir que sí que és cert que... Però això depèn del gust i el que li vagi bé a cada un, no?
Exacte, sí, sí, són les dues tècniques aquestes i les dues són vàlides, però és curiós, no?, que són com superdiferents. Una des d'un principi ja ho tens tot clar i l'altra, en canvi, anem allò a què ens porti, no?, a la història que piqui o cap allà. I de finals n'hi ha de moltes menes, no? Tenim finals oberts, tenim finals tancats, tenim finals sorprenents, finals dramàtics, feliços... Quins t'agraden més a tu, Cris?
Jo, en aquest cas, sóc de finals feliços, però sí que és cert que, tot i que el tancat ens dona aquesta seguretat, no? Aquests finals oberts que et deixen allà de dir per què me deixes aquí després de tant compartit junts, ja no em deixes aquí a que jo tanqui jo això... Però fa que t'hi quedis allà, fa que hi pensis, fa que el revisquis, potser molt més que no pas el que has tancat ja del tot.
Clar, de fet és un recurs, no?, per mantenir-te enganxat a la novel·la i fins i tot si surt una segona part perquè el compris. Allò,
tornaré, no?
Exacte, exacte.
Continuarà.
Jo soc una mica com tu, eh? Sí? M'agraden els finals tancats. Soc clàssica en aquest sentit. A mi que això que em deixin a mitges, no.
No ens agrada. No.
M'agrada tancar-ho. Sí que de tant en tant m'agrada llegir-ne algun d'aquells ambigus, que, o sigui, no són ben bé finals oberts, ja en parlarem, d'aquests ambigus, però són allò que t'acaba el llibre i dius, vale, ara no sé ben bé què ha passat aquí, saps?
Ja.
De dir, m'has deixat com amb una sensació de no acabo d'entendre què realment ha estat això, no? O sigui, no és tant la idea d'això ha estat un somni, però una mica, no?
Per exemple, no sé si has llegit Carlos Ruiz Zafón.
No, aquest no, no l'he llegit.
Els quatre llibres de l'Ombra del Vent, no? El Joc de l'Àngel, l'Laberint dels Esperits, tal. Clar, estan fets i escrits de tal manera que millor si te'ls llegeixes amb l'ordre que ell va escriure, però poden ser completament independents.
Ostres.
I complementaris, no cal que comencis pel primer. I què passa? Que jo vaig esperar molt per llegir el Laberint dels Esperits, quart llibre, que et porta a, per l'amor de Déu, torna a llegir el segon, que per fi l'entendràs. I clar, és com un cercle viciós.
Ai.
Que un llibre et portaria a l'altre i no en l'ordre.
Quina paranoia!
Sí, sí, però aquí sí que li vaig reconèixer allò de dir no pot ser, perquè ara m'està obligant a tornar-me a llegir el segon llibre.
I ho vas fer?
Sí. I ho vaig entendre millor, ho vaig entendre millor.
Això són tècniques, però per això se n'ha de saber, eh? Vull
sí,
dir que
sí.
Aquest autor ha de ser boníssim.
Home, Carlos Ruiz Zafón, sí, malauradament ja no està entre nosaltres, va morir fa uns anyets, però sí, un gran... Jo, és per mi, és dels meus autors preferits.
Ja el descobriré, doncs no.
Vinga.
No el coneixia. Doncs va, anem entrant en matèria i avui fem un repàs una mica d'aquests tipus de finals, no? Ja que és l'últim capítol. I també per fer una mica de resum de temporada he pensat que podem aprofitar les novel·les que hem presentat al llarg d'aquests nous capítols per il·lustrar els diferents tipus de finals.
Ah, molt bé, perquè són novel·les que ja coneixem.
Exacte, i així no caldrà que us l'expliqui tota, no?
Molt bé.
I així no ens allargarem tant.
I per on comencem, doncs?
Doncs comencem pels més típics, pels finals tancats, no? Són aquells en què tots els fils ens queden lligats, es resolen tots els interrogants que ha formulat el nus, totes les trames es tanquen i no tens la sensació que li falti alguna cosa a la novel·la, no?
Vas a dormir tranquil·la, no?
Exacte, a mesura que vas llegint les últimes pàgines i ja et dona la sensació d'estar-se acabant. O sigui, ja dius, bueno, això ja... És com, a vegades hi ha pel·lícules que no cal que miris quant de temps li falta perquè dius, ja s'està a punt d'acabar.
Sí, sí.
No? Pues amb els llibres passa el mateix, no cal que miris quantes pàgines perquè ja veus que allò s'està acabant. I aquests són habituals, per exemple, en les novel·les que parlen de processos. Un viatge, que quan s'acaba el viatge, doncs se'ns acaba la novel·la, o quan un protagonista té un objectiu molt concret, no? Per exemple, arribar a descobrir els orígens de la família, doncs quan ho ha descobert ja el llibre se t'acaba.
Sí.
Són aquests processos, no? Perquè la funció del llibre és explicar-te aquest procés. Però clar, hi ha molts tipus de finals tancats en funció del to, no?, d'aquestes últimes pàgines i de l'estil. Tenim finals feliços, finals neutres, finals tràgics, finals rodons, finals imprevisibles, no? Tot això són tancats, però diferents maneres de tancar el llibre. Llavors, si comencem pels feliços, que has dit que eren
Vinga,
els
va.
Que t'agradaven més,
sí.
Són aquells d'ahir van ser feliços i van menjar nissos, no?
I demà ningú sap, eh?
Exacte, exacte, demà no sabem què passarà, però avui són feliços. Aquests són molt típics en les històries infantils, no? Sobretot
sí.
En els contes de fades. Són finals en què el nus es resol de manera positiva pels protagonistes i aquests aconsegueixen sempre els seus objectius. Per exemple, si parlem de novel·les policíacos o d'aventures, doncs se superen tots els entrebancs, no? I es resol el cas, etc. Si parlem de novel·les romàntiques, antiques, doncs superen...
Acaben junts.
Exacte, es casen, tenen fills, aquesta història, no? Que llavors potser al cap de dos mesos s'han separat, però no
però
ho sabem.
Ja no t'expliquen.
No, exacte. O si són, jo què sé, unes colònies amb unes amigues, d'això, doncs tothom torna cap a casa, ben content, ben... És tot molt fantàstic i meravellós, no? I, per tant, hi ha moltes maneres, no?, de fer aquest final feliç. I aquí, com a exemple, una de les novel·les que he portat és la del cel clar, ai, un dia clar, de les Illes, no? Ens en recordem, que vam parlar-ne de la Kerry Davis. El llibre tenia com a protagonista el ministre escocès, que l'enviaven a una illa a fer fora l'únic habitant per poder-hi posar ovelles.
Sí.
Doncs després de tots els contratemps aquells que vam explicar i tal, quan ja fa uns dies que és a l'illa, arriba la seva dona, també, i tenim Malibar, que era l'habitant de l'illa, doncs el llibre acaba... Anem a fer
spoiler. A partir d'ara és spoiler, que ho sapigueu.
Spoiler total. El llibre acaba amb tots tres tornant-se'n cap a Escòcia, no? La seva dona li diu, no podem deixar aquest home aquí tot sol, no el podem que el facin fora i que li passi vés a saber què. Diu, com que us heu fet tan amics, què t'assembla si tornem cap a casa?
O sigui, el que l'havia de fer fora, en veritat, se l'emporta a casa. Per tant, les que guanyen són les ovelles, no? Les que es queden allà, no?
Sí, esclar, el propietari de l'illa guanya, perquè el propietari de l'illa pot posar ovelles.
Sí.
Però l'Ivar recupera una família, que ell havia viscut amb la seva família a l'illa, i la família va marxar. I clar, estava sol i se sentia sol. Llavors és com que recupera una mica una família, no? En John i la seva dona
són... Per tant,
són
tancat i feliç,
la nova,
no?,
família. Sí, tancat i feliç. Per tant, el nus es tanca, no?, perquè l'Ivar és desnonat, que era l'objectiu que tenia en John, però alhora és feliç perquè l'Ivar deixa de sentir-se sol i és això que dèiem, no?, que recupera la seva família. Anem pel final tancat neutre. Aquest seria aquell que tanca tots els fils, però que no podem considerar que sigui feliç en tots els sentits.
D'acord, o sigui, es resol tot... Però bé, no? Potser en alguna cosa ens quedem allò més insults o més no tan amb el corazoncito per tancar, no? Diguéssim.
Exacte. O sigui, no és tràgic perquè no és un final violent ni un final que hi hagi un accident, etc. Però no s'acaba, o sigui, no és feliç, no? És això que deies. Llavors, aquí, o sigui, els fets segueixen el seu curs natural i és com la vida, que a vegades els finals són feliços per una banda, però per l'altra no ho són, no? És aquest final així.
Les dues cares de la moneda, sempre, no?
Exacte, i aquí, com a exemple, tenim Os, no?, que és l'altra novel·la del Dia de la Insularitat.
Que aquesta me la penso llegir, que ho sàpigues.
Aquesta et va agradar,
Aquesta em va agradar, sí.
Ja te la deixaré, Cris. Doncs aquí, si ho recordem, teníem la Lu, que se'n va treballar en una illa, no?, i allà desenvolupa aquesta relació sexoafectiva amb l'Os. Doncs el llibre, com que és un procés, no?, en aquest sentit. Llavors el llibre s'acaba quan el procés s'acaba, quan la feina a l'illa s'acaba. I per tant la Lu se'n torna cap a casa. I considero que és neutre perquè no és feliç del tot en el sentit que ella marxa i l'Os es queda. Per tant, aquella relació que havien establert i que l'havia fet sentir tan bé, aquesta relació s'acaba,
sí,
no? Però tampoc és tràgic, no?, perquè ella ha fet un canvi, s'ha autoconegut, s'ha empoderat, se'n torna a la ciutat molt més forta, no?, i per tant se'n torna canviada.
S'endú l'aprenentatge que havia anat a prendre en aquella illa, no?
Exacte, per tant tenim com les dues cares de la moneda, això que deies, no?, per una banda feliç perquè ella ha fet aquest canvi, però per l'altra trist perquè l'Os es queda i ella ha de marxar. Per això dic que és una mica final neutre, no?, i és conseqüència natural dels fets, o sigui, ella tenia una feina allà ha tingut aquesta experiència, però un cop s'acaba la feina, doncs te'n tornes cap a casa i tornes a la teva vida d'abans.
Com diríem en castellà, com la vida misma, no?
Allò... Exacte.
Final neutre, doncs, ja els hem descobert com són, també.
Passem al final tràgic. Final
oi.
Tràgic és...
Titanic.
Sí, oi,
jo
Titanic,
no Titanic, sí. Ho sento. Ja sé que parlem de llibres, però...
Bueno, Titanic no va ser un llibre, primer? Podria ser? No ho tinc clar.
Jo no ho sé. No voldria dir una mentida, però podria ser.
Podria ser, perquè les grans pel·lícules
real,
a vegades
sí, no?
Han sigut...
Un cas
sí,
real,
un cas real, sí.
Sí.
No ho sé, haurem d'investigar.
Ho buscarem.
Doncs el cas tràgic són aquests fils que es tanquen de manera dramàtica, no? Pels personatges poden ser morts, suïcidis, separacions, accidents, etc. És el desenllaç per excel·lència de les tragèdies gregues, no?
Sí.
Que exalten aquest patiment dels personatges. I aquí, com a exemple, he portat Una llum tímida, que vam parlar al capítol 4, dedicat a les novel·les inspirades en obres de teatre, o al revés, aquest en cas era al revés,
sí,
no? Una obra de teatre que després es fa fer la novel·la. I ens explicava la història de les dues mestres lesbianes durant el franquisme, l'Isabel i la Carmen. Doncs la història té un desenllaç molt tràgic. Aquí tornaré a rebentar el final. O sigui, avui, si algú no vol, que no ens escolti, però...
Que ho sapigueu.
Després de tot el patiment que han suportat les dues mestres al llarg dels anys, recordem que una d'elles la sotmeten a teràpia amb electroxocs,
sí,
perquè deixi de ser lesbiana, doncs les dues mestres estan molt cansades de viure i acaben suïcidant-se. Llavors tenim un final supertràgic, no? De fet, és la Carmen, la que ha patit la teràpia, la que li demana a l'Isabel que posi fi a les seves vides, i ella ho fa, no? És un suïcidi compartit.
Val.
Llavors, per tant, és supertràgic. I després hi ha un afegit de l'autora, però són notes de la història real. Per tant, no considero que formi part de la novel·la, o sigui, jo em quedo com
amb
el final.
És una més a més que ella vol posar-li, no?
Exacte, ella t'acaba explicant quin és el final real de la història. O sigui, perquè aquest és el final... Això recordem que és una història que ella va conèixer a través d'un article del diari, i ella, la novel·la, t'explica el final que tothom havia conegut. O sigui, el final que explicaven els rumors. Però resulta que aquests rumors no eren certs
no
i que hi havia
suïcidar.
Una, sí, però l'altra no.
Val.
I llavors això t'ho explica al final de la novel·la. I l'altra va quedar viva fins al 2020.
Uau!
Vull dir que sí, va viure molts més anys. I això ho sabien els veïns del poble perquè se la trobaven i convivien amb ella. Però a la resta de València la gent sabia el que havia passat a les notícies i no sabien que encara estava viva. Llavors, clar, aquí...
Va ser una manera també ella d'agafar-se el seu espai, suposo, no? Després...
Clar, o sigui, aquí és l'Isabel. O sigui, l'Isabel va matar la Carmen perquè la Carmen li havia demanat, però llavors quan s'havia de suïcidar amb ella
No
ho va poder fer i va seguir viva fins al 2020 amb tot el que això deu comportar, perquè haver matat la teva parella, encara que ella t'ho hagi demanat, ha de ser molt heavy. Va passar un temps a la presó, també, per haver assassinat la Carmen. Vull dir, és un final molt tràgic. Però si agafem el final de la novel·la, és el suïcidi de les dues senyores juntes.
Final. Ai, ara aquí m'he quedat aquí amb pell de gallina. Bé, tràgic, finals tràgics, d'aquests que ens toquen, però també ens agraden, eh?
També ens agraden,
també
sí.
Ens agraden,
a veure, i al
sí.
Final, la vida també n'hi ha, no?, de finals tràgics. Vull dir, no podem oblidar-los. La literatura és un repàs, no?, de la vida en general, i a la vida hi ha finals feliços, hi ha finals tristos, i aquest, de fet, és real. Vull dir que ha de tenir també el seu espai, no?
I tant. Què més?
Doncs, si encara estem dins dels finals tancats, tenim els finals rodons.
Oi! Aquest és el feliç i amanís, ja, directament, no?
Exacte. Aquests són aquells que, un cop s'han lligat tots els fills... Ai, els fills, els fils, el llibre acaba tal com ha començat, o ens recupera un element, no?, que ens havia deixat anar al mig del llibre i que allà no li havies donat importància, i al final el recuperes i dius... Ah, vale.
Ah, ara ho entenc.
Això, exacte, això ens dona tot el sentit a la novel·la, no? És l'essència de la novel·la. Són llibres aquells que els tanques i penses, ha quedat tot ben lligat, no? Tot plegat és molt rodonet. De fet, per això se li diu, no?, final rodó. I aquí, com a exemple, posem Les calces al sol, de la Regina Rodríguez,
sí,
que en vam parlar al primer capítol, el dels debuts literaris, i és aquell de la Rita, que se'n va als Estats Units a estudiar anglès, no?, i per un malentès acaba fent d'au pair a una família d'estirats, ella que no és gens refinada, no?, se'n va allà amb tres nens dels Estats Units, que són set ciències. Llavors, el llibre acaba quan s'acaba el seu viatge, per tant, aquí tornem a tenir un procés, quan torna a ser al seu poble de la Cerdanya, però després, o sigui, un cop ja tornat, després de totes les aventures, quan està al seu llit, se'n recorda que abans de marxar l'àvia li va dir que mirés totes les butxaques de la maleta, i ella
sí.
No ho va fer. Llavors, ara, un cop torna a ser aquí, a Catalunya, mira totes les butxaques i troba una carta de l'àvia, que l'encoratja a viure aquesta aventura i que li diu que ella no ho va poder fer i que està molt contenta de que la seva neta ho hagi pogut fer, no? Per tant, això ella no ho va llegir quan era als Estats Units, ho ha llegit ara que ha tornat, i és com que aquesta carta dona com molt de significat, no?, a tota la novel·la.
Això és el que dius, l'element que et fiquen a mitja novel·la i
exacte,
que tenca després,
i que tenca
eh?
Després, perquè tu quan l'àvia li dona la carta no li dones importància en aquesta carta, i aquesta carta llavors apareix, no?, al final. I és com, fa rodó aquest llibre. El llibre diu com que la Rita ha pogut fer allò que l'àvia no s'ha atrevit mai a fer, no? Ha pogut marxar lluny, veure món, trobar-se ella mateixa, etc. Per tant, aquí tenim aquest final rodó, no? I ja per anar acabant amb els finals tancats, tenim els finals imprevisibles.
Sí.
Aquells finals poden coincidir amb els finals feliços o tràgics, no? Perquè el desenllaç pot ser feliç o final tràgic, però aquí tenim un gir de guió inesperat al final, no? O sigui, el final acaba sent així, no perquè ens hi hagi portat tota la novel·la, sinó perquè de cop i volta hi ha un element que tu capgira tot.
Passa alguna
cosa, no? Exacte, això, per això són inesperats, no? Imprevisibles. I aquests acostumen a ser finals molt aclamats, no? Perquè fan que la novel·la torni a prendre molta força en els últims capítols i fan que recordis molt el final. Són aquells finals que et queden perquè de cop t'han fet un xoc aquí. És com ha passat això, no?
No sé gairebé com, de què anava, però sí que recordo, no?, com acabava, no?
Exacte. Llavors, no et deixen indiferent, no?, perquè no passa allò que t'esperaves i allò que ha anat apuntant la història des del principi. I aquí no porto exemple, perquè no n'hi ha cap de les novel·les que hem parlat al llarg
no,
de la temporada.
No, no és cap d'aquestes.
No n'hi ha cap de les novel·les que hem parlat que tingui aquest final.
I tu en tens algun augment, però que t'hagis llegit al llarg de la vida que et porti això?
És que m'ha costat molt, o sigui, no em porto... De fet, hi ha un altre tipus de final que no ha quedat representat tampoc, i he buscat un altre exemple, però d'aquests de final imprevisible vaig estar pensant i no em vaig trobar cap.
Aquest aquest seria, però el recurs que et deia jo, en aquest cas és sèrie, però de Perdidos, no? Seria una mica aquell on Doraemon, que de sobte ens diuen que això no ha passat mai, no?
També, per exemple, per exemple.
Això sí, seria sí. Un final imprevisible. O...
Sí, exacte, un final imprevisible és amb un gir de guió inesperat al final, o sigui que el penúltim capítol et passi una cosa que t'ho canvia tot, no? Que dius, a veure, un moment, i ara això...
Jo ja donava la història per feta, tancada sí, i tal, exacte. I ara de sobte...
Que ens aparegui un personatge que no havia aparegut potser encara i que t'ho faci capgirar tot, coses així, no? Finals imprevisibles.
Carai!
I si anem tancant... No, ja estem, hem tancat els finals tancats.
Sí,
exacte, hem tancat
però,
els finals
perquè hi ha finals oberts també, no?
Exacte, anem als finals oberts. Els finals oberts són aquells que et deixen amb l'ànsia de saber com continua la història, no? Però ja no et queden pàgines per llegir més. Ja. O sigui, és com...
Per què s'ha acabat aquí? Continua, no?
Exacte, exacte. Poden ser desenllaços en què el protagonista estigui en perill, o estigui malalt greu, o tingui un accident, i el llibre s'acaba i tu no saps si d'allà en surt viu, en surt mort, o què li passa, no? Poden ser també en llibres en què els personatges han de prendre una decisió important i et deixen allà sense saber si diu que sí, si diu que no, o què acaba fent al final.
M'agraden més els tancats, eh? Una, aquests, tu i jo...
És que aquests generen una angoixa, sí. Que dius, i ara què? I ara què? I els finals oberts, el que dèiem, s'utilitzen molt a les sagues, no? Perquè quan l'escriptor ja té previst escriure un segon, un tercer, un quart, o el que sigui, un altre llibre, doncs si el deixa obert, així s'assegura, no?, que els lectors compraran el llibre. De fet, això es fa a les sèries, al final dels capítols.
Totalment.
No? Perquè vegis el següent capítol, posem la literatura és el mateix.
També funciona, eh?
Exacte, perquè compres el següent volum, jo t'ho deixo allà obert i així tens la necessitat de comprar-lo. Però tot i això no és imprescindible, no?, les sagues, perquè hi ha sagues que tots els llibres s'acaben i que encara que s'acabi la primera part, després tens una segona part que t'explica una altra cosa o que comença
sí,
més tard.
Que són els mateixos personatges, però que ja estan
exacte.
En un segon capítol, no?, diguéssim.
Exacte. Per tant, hi ha moltes sagues que són finals oberts, però també hi ha moltes sagues que són finals tancats. I després també hi ha llibres que tenen final obert, però que no ens donen continuïtat amb una segona part, i que llavors et deixen allà pensant i què carai
aquests
va passar.
Aquests són els que dic
no?
jo que no et deixen dormir després, no?
Exacte. I en aquest cas, molts sí que són oberts, però d'altres també són ambigus, no? És a dir, més que deixar-te els personatges allà en suspens, que no saps si són vius o morts, també pot passar que et presentin situacions interrogants que només es poden resoldre de manera subjectiva, no? I que et deixen com amb més d'una possibilitat. Llavors, d'aquí perquè s'entengui, perquè això és una mica ambigu, en general, llavors d'aquí perquè s'entengui una mica recorrerem a un exemple, que és això que deia, no l'hem vist durant la temporada, però crec que és important per il·lustrar-ho. I és La vida sense la Sara Amat.
Home, se n'ha parlat molt d'aquest llibre, eh?
Se n'ha parlat molt i, a més, se'n va fer una adaptació cinematogràfica, que, per cert, hi surt una... L'actriu és empordanesa, és de Begú.
Aita!
La Maria Morera, sí,
bé.
Sí.
Sempre està bé posar-li el punt, eh?
Sempre ens agrada, a mi sempre m'agrada. Si hi ha actors o actrius d'aquí o escriptors d'aquí, s'ha de dir això.
I tant.
Sempre escombrem cap a casa. Doncs La vida sense la Sara Amat, així el resumim molt, és una novel·la que va d'un nen que passa l'estiu a casa de la seva àvia i a principis d'estiu una nena del poble, justament la nena de qui ella estava enamorat, desapareix i de cop ell se la troba a la seva habitació. I ella li demana que l'amagui. Llavors es passa tot l'estiu amagant-la, portant-li menjar, etcètera, perquè pugui sobreviure. No diu a ningú que la té, mentre sap que la policia i tothom l'està buscant. I al final de l'estiu la nena torna a desaparèixer del tot. O sigui, ja no és ni al poble ni a l'habitació. I el llibre acaba que no saps ben bé si el nen s'ho ha imaginat tot i la nena ha desaparegut des d'un principi i no ha estat mai en aquella habitació, o si la nena ha estat tot l'estiu a l'habitació i ara ha decidit marxar del tot. Llavors et queda com amb aquella sensació de dir, no sé si el nen s'ho ha imaginat, si no s'ho ha imaginat, si ho ha viscut, si no ho ha viscut, perquè, clar, és com, l'àvia no s'ha enterat de res.
De veritat, no?
De veritat, no? El nen li ha estat portant menjar tots els dies, no ha sentit sorolls, la nena s'ha dutxat fins i tot, i és com, no s'ha enterat. Però alhora és com, s'ho ha imaginat, saps? És com... S'ho ha imaginat tot,
clar,
et queda aquí amb una paranoia...
Aquella sensació d'expliqueu-m'ho
de dir...
bé, no? Que
sí.
No ho he entès, no?
Exacte, exacte. Li falta com aquest final. I aquí, de fet... Després de l'adaptació cinematogràfica se'n va fer una sèrie que va intentar resoldre aquest final, que és la sèrie Cucut, de TV3,
val.
Que parteix d'aquí, de realment ha passat, no ha passat, i et presenta els personatges una mica més grans i intentant explicar doncs, per què la Sara va fugir, etc. O sigui, hi ha com aquesta voluntat de fer el final. Però això ja no té res a veure amb la novel·la d'en Pep
Puig. Ja és el que han volgut fer després i a nivell cinematogràfic, no?
Exacte. Per tant, aquí et deixa no amb aquest final ambigu, no? Fins i tot el protagonista dubta d'ell mateix. En el nen no li quadra res i et crea aquest... aquest dubte com a lector.
Si mai escrius una novel·la no acabarà així, eh, Ona?
No acabarà així, no. A mi em generen angoixa aquests finals.
El problema és que, clar, quan et fiques a llegir-lo no ho saps no, com clar. Acabarà, no? A no ser que t'ho hagin xivat algú.
Exacte, per això em llegeixo el final.
Veus? Sí, ja m'ha quedat clar.
Sí, com sigui, finals oberts, finals ambigus, ens deixen en la incògnita, no? I ens impulsen a ser imaginatius, perquè aquests finals alhora atorguen llibertat i poder creador al lector, no? Perquè li obren la porta que construeixi el seu propi final i aquest final serà diferent del que construeixi qualsevol altre lector,
no? I tant.
No? Anem als
tenim
finals...
més tipus?
Sí, tenim més tipus. Tenim els finals ampliats.
Ui, què vol dir això?
Què vol dir això? Són aquelles novel·les que tenen un final tancat en el temps present en què passa la història i després, quan gires la pàgina, et trobes amb un epíleg, amb un altre trosset que està situat en un temps futur, no? És a dir, alguns fan un salt de dies, altres fan de mesos, altres fins i tot d'anys.
Sí, això és molt típic també, allò, un any després o un mes després.
Sí, o sigui, normalment són epílegs, bàsicament, perquè si fos més llarg ja no parlaríem d'un final ampliat, sinó que parlaríem d'una segona part, que hi ha llibres que també ho tenen. Primer són petits i després diuen segona part, i són grans i tens 50 pàgines més, no? Clar, això no és un final ampliat.
És allò que en poc puguem resumir, allò perquè entengueu com els hi va anar la vida als nostres protagonistes després d'haver aconseguit això i això i això, doncs aquell acaba sent entrenador, aquell acaba triomfant jugant i el que sigui, no?
Exacte, és bàsicament això, on sigui res, un paragrafet o un parell de pàgines per situar-nos els personatges en el futur i veure com està tot, no? Com està la història. I ens poden servir, com això que dèiem, com una finestra al futur, vam deixar els personatges aquí i ara continuen sent feliços, o no, ara ja no són feliços, no? O poden servir també per agafar una altra perspectiva, per canviar-nos de narrador. No? O sigui, tota la història te l'he explicat amb narrador omniscient, per exemple, que és a dir, el que està des de fora.
Sí, i que ho sap tot i ho veu tot.
Exacte. I ara em poso un narrador en primera persona amb la pell del protagonista, no? Poden ser coses així. Llavors, aquí, exemples. Tenim com a exemple La filla de la tempesta, de Santi Baró. És un dels llibres que vam presentar durant el capítol 7, dedicat a les catàstrofes. Aquest estava ambientat a l'aiguat del 62, al Vallès Occidental. Sí. I en aquest cas és un d'aquests finals que deia que s'utilitzen per fer un canvi de narrador, no? Per donar-li aquest gir a la història que encara la dota més d'emotivitat i realisme. Perquè tota la història ha estat escrita amb narrador omniscient, ens han explicat la història de la Mariana des de fora. És la Mariana era aquella nena que havien vingut d'Andalusia i estan a Barcelona i ara hi ha els aiguats i tal. I el llibre s'acaba en què ella és a casa amb Paco, que era el seu amor, i la seva família, com que estaven en unes cases que eren com unes barraques, acaba tota sota l'aigua i ella no sap si són morts, si no són morts i tal. Doncs el llibre ens acaba en un epíleg que ens mostra la Mariana ja de gran, que tota la seva família es va morir als aiguats, i ella, aquesta tragèdia la va afectar tant que ha decidit començar de nou, fer-ho des de zero i sent una altra persona, s'ha canviat el nom.
Val.
Llavors, la Pila, que ens dona a entendre que ella mateixa ha escrit la novel·la amb la voluntat que els seus fills coneguin tota la veritat i sàpiguen qui és realment ella, no? Que ella és realment la Mariana i no el nom amb qui la coneixen ara. Llavors, ella s'ha
quedat... I ho explica en primera persona.
Ho explica en primera persona. Per tant, tenim aquest epíleg que és com que ens dona sentit, no? A tota la novel·la, perquè ens hi posa aquest punt d'emotivitat, de realisme, etc. És com si hagués sigut el diari, no?, que ha escrit la Mariana perquè es conegui la realitat.
Carai! Home, doncs, n'hem treballat, de llibres, al llarg de... Pot ser 10 capítols?
Aquest 10 és el desè, sí.
Molt bé, home, capítols, mira que rodonet tot plegat, Perquè és l'últim, també, de temporada,
Avui és l'últim, sí.
I tenim més finals, explicar o no? O
sí.
Altres exemples a veure.
Tenim un altre exemple d'aquests finals ampliats, perquè aquest que hem dit de la Mariana és el final ampliat per canvi de narrador, però després tenim els finals ampliats d'allò anem a veure com estan d'aquí uns quants anys, no? I aquí tenim el de La mestra i la bèstia, de l'Imma Musó, del capítol de Mestres Republicans durant el franquisme. Aquest era el de la noia jove, no?, que se'n va a Dusa, en aquest poble de muntanya, que és el seu primer any de mestre, etc. I en aquest cas, el final ampliat es fa servir per fer un salt en el temps i mostrar-nos que la protagonista continua igual com sempre. O sigui, que continua sent aquella noia innocent, però ara té 70 anys, fills i nets. No?
Val.
O sigui, ens apareix al final ella de gran amb les seves filles i les noies volen descobrir qui era el seu avi, volen saber-ho tot, no? Perquè, si ho recordeu, a mesura que anem llegint el llibre anem desgranant la història del pare de la Severina, que era republicà i havia estat amb els maquis, etc. I les noies volen descobrir-ho, però la Sabrina prefereix seguir vivint en la innocència i no saber realment què va passar.
O sigui,
no?
Que segueix exactament igual, amb uns quants anys més, però que ets aquest punt graciós, no?
Exacte,
o
sí.
O fins i tot dir... romàntic, però personal, no? De final, no?
Sí, exacte, que tinc 70 anys, però segueixo sent la noia que en tenia 20, bàsicament.
Hi ha llibres que, no sé, que tenen finals que no semblen finals?
Sí, exacte, també passa. Llibres que s'acaben i tu saps que s'han acabat perquè no li queden més pàgines.
Sí, perquè ja no puc llegir més.
Exacte, però que dius, per mi això no és un final, no? O sigui, no ressonen com final. A més a més, et deixen entendre com que la història continua. No és un final obert, perquè els nusos i els interrogants principals s'han resolt, però alhora hi ha la sensació que no és un final del tot perquè falta resoldre altres interrogants, no?, de la novel·la. Llavors, per mi són finals que no semblen finals.
I a vegades que sembla que s'hagin descuidat de resoldre certes coses, que segurament és fet expressament per part de l'autor, n'estic convençuda, eh? Però la sensació teva és de dir, home, i allò era tan important i ara no m'explicaràs res més, no?
Exacte, sí. A mi a vegades també em passa amb novel·les contemporànies d'aquestes de la vida quotidiana, no? D'aquestes que et deixen entrar a la quotidianitat d'una persona, d'una família, t'exposen els seus problemes. A vegades el que passa és que et deixen entrar com de cop i volta en aquesta quotidianitat i també te'n fan fora de cop i volta, que és com, vale, ell continua amb la seva vida quotidiana, però jo necessito saber més d'aquesta vida quotidiana, no? Saber si realment acabarà fent això, si realment passarà allò...
Vull més detalls, com, no?
Sí, o sigui, tens la sensació que t'obren una finestra de la seva quotidianitat i tal com te l'obren te la tanquen.
Amb els porticons, eh?
Sí, exacte, perquè no vegis res.
Et fan el donar pas quan ells volen.
Exacte, per tant... És com una quotidianitat que continua i tu ja no podràs saber-ne més perquè ja se t'ha acabat el llibre. I en aquest sentit, un dels llibres que hem vist en aquesta temporada que té aquest tipus de final és El fons de la vall de Paolo Cognetti. Si el recordeu, és l'últim llibre que ha publicat l'autor i s'hi presenta aquella imatge de la muntanya degradada pel turisme, no? Sí. És quan ja arribàvem a l'última fase. I el nus és principalment la relació entre els dos germans i aquest final s'acaba resolent perquè el germà que ha vingut del Canadà acaba marxant, per tant s'entén que es desentén completament de l'herència familiar i es desentén completament del seu germà, però clar, ens queda encara la incògnita de què passarà amb la casa que han heretat els dos germans, perquè si ho recordeu
que
teníem...
És el gran misteri també, no?
Exacte, és el gran misteri de la novel·la. Teníem allà una casa que han heretat uns dos germans, que per això l'altre ve del Canadà, no?, per veure què fem amb aquesta casa, i llavors tenim tot un nus dels dos personatges de la seva relació, que s'enfaden, que tenen problemes, no sé què, i aquell acaba marxant i dius, vale, això està resolt, però i la casa?
Clar, què passa?
Què passa amb la casa? Se sobreentén que se la quedarà el germà que s'ha quedat, no?, perquè l'altre se n'ha anat al Canadà, però llavors tampoc sabem si hi anirà a viure, si farà un hostal per les estacions d'esquí que s'estan construint. O sigui, és com que ens falta molta informació, no?, per acabar la novel·la. Ens quedem amb aquesta incògnita.
Aquí l'autor suposo que vol que cadascú es creï, no?, la seva història,
clar,
el seu final.
El seu final, sí. Però, o sigui, no el considero obert tampoc, perquè és això que el nus més gros, que és la relació entre els seus germans, sí que queda tancat.
Sí.
No? Per això li dic que és com un final com no final. No?
És com el paper secundari que no s'acaba de resoldre, no?
Exacte. I, de fet, a mi se'm va fer curt, no? I és que és un llibre molt primet. Acostumada als Paolo Cognetti una mica més gruixudets, aquest vaig pensar, ai, que prim. I clar, és que no s'acaba, per això em va semblar tan prim, perquè li falten coses. Jo necessitava saber més, no?, d'aquells personatges. I si anem tancant ja, un altre final és el final amb Moralina.
Home!
No? Finals tancats aquells en què el nus es resol i sempre ho fa amb una lliçó.
Exacte.
O sigui,
has
ens
d'aprendre
volen...
alguna cosa,
exacte,
eh?
Ens volen ensenyar alguna cosa. Els fets que han passat són perquè els protagonistes aprenguin alguna cosa, una lliçó de vida, un valor, i això te l'han de fer transmetre als lectors, no? És molt habitual en les faules, en els contes infantils, perquè, de fet, les faules estan dissenyades expressament per això, no?, per ensenyar valors. Però també ho podem trobar en la literatura en general, sobretot a la juvenil. I d'entre les novel·les que hem estat veient tenim el de la increïble història de l'àvia gàngster, de David Williams.
Sí.
Ja en recordem, eh? Aquell, quan parlàvem de relacions entre avis i nets, aquell nen en Ben que es pensa que la seva àvia és molt avorrida i la seva àvia s'inventa que és una lladra de joies i llavors resulta que tot és mentida, no? intenten robar les joies de la corona, etc. I resulta que tot és mentida i que l'àvia s'ho ha inventat per agradar-li més. Llavors, el llibre acaba amb aquest discurs final de la reina que ens demana, que demana als joves que tinguin més consideració amb les persones grans, reivindica que les persones grans no són avorrides, no? Per tant, tot aquest discurs és com la moralina, aquesta final, aquest valor, no?, que ens vol...
De cuidar els teus sí. parents grans, no?
Exacte, que ens volen ensenyar a les persones grans.
Carai, doncs, final amb moralina. Aquí hem arribat i arribem a final de viatge, Ona.
Exacte, arribem a final de programa i avui no acabem amb recomanacions, no? Com a molt us diré que llegiu el de La vida sense la Saramat, que és l'únic nou
molt bé.
Que hem portat avui, no? Que va ser Premi Sant Jordi el 2015.
Home, doncs i tal.
Sí, és molt bona l'obra, eh? Em va agradar moltíssim. I això que deia, està protagonitzada, en tenim la versió cinematogràfica, no?, protagonitzada per la Maria Morera, que està a Pacú, i en Biel Rossell, i després TV3 en va fer aquesta seqüela, no?, que ja hem comentat. I amb això sí, arribem a final de capítol i espero no haver fet masses spoilers, perquè jo crec que...
Home, bueno, a veure, els hi has donat marge de temps perquè se'ls hagin llegit, Ona? També és veritat, eh? Vull dir, si no se'ls han llegit, ja... I nosaltres hem preavisat. Qui avisa no és traïdor, això diuen.
Exacte, i si no, sempre es podeu llegir les que no hem comentat avui. Ah. O sigui, les que han passat al llarg de la temporada, no?, que avui no n'hem parlat, que són, per exemple, Plovia amb ocells, Jo sóc l'última plaça, El noi silvestre, La felicitat del llop, Les veus del pomano, El far, La memòria de l'arbre, Els Watson... Aquest no té final.
Sí que n'hem parlat. Què vols dir que no té final?
Te'n recordes que no estava acabat el Watson?
Ah, és veritat,
que sí. Era un... Que l'autora no l'havia acabat, que l'havia deixat al calaix i pòstumament el van trobar i el van publicar sense final.
Sense clar, final,
no
clar.
Hem parlat també de Les 8 muntanyes, del manuscrit del segon origen. Si fem balanç, hem parlat de 18 llibres.
18 llibres, home!
Sí, 18 llibres més les recomanacions, no?, que hi havia després, que eren un parell de recomanacions cada capítol.
O sigui, són molts més, eh?
Vull dir que sí, recomanacions crec que em vaig comptar unes 12 o 13, vull dir que si sumem...
Una trentena.
Una trentena de llibres, sí. Per una temporada, Déu-n'hi-do,
eh? Està molt bé, eh? Llegeix molt, Ona, ja ho veieu, que llegeix molt, Ona.
He tirat molt d'hemeroteca, també, de llibres que havia llegit fa molt de temps. Perquè, si no, no arribo a llegir tant.
Tu te'n recordes dels llibres que fa molt de temps que has llegit?
D'alguns sí, alguns els tinc com molt clars. Per exemple, n'hi ha un que em sé com passatges sencers, que és el Zoo d'en Pitus.
Val.
Però perquè aquest el vaig llegir com 4 o 5 vegades, llavors tinc com episodis molt, no?, molt vius, no?,
sí,
que em podria ser, no em sé el diàleg, però sí que em sé ben bé què passa. Però en canvi hi ha llibres que a vegades em diuen, l'altre dia em van dir, t'has llegit algo d'en Miquel Martín? I vaig dir, sí, Dictadors de butxaca, però me sé el títol, però no et sabria dir de què va, saps? Vagament el recordo, sé que la protagonista era una noia i que tenia com problemes laborals i tal, de la vida en general.
No recordes ni com es deia ni què li passava, no?
No, exacte. Llavors, depèn molt de cada llibre. Però sí, en general l'acostumo a recordar.
I si l'Ona Vilans hagués de recomanar un llibre, un d'aquells que diguis tu, no te'n pots anar d'aquest món sense haver-te llegit això, quin seria?
Mira, durant molt de temps, el llibre que recomanava sempre era L'estiu que comença, de la Sílvia Soler.
Ja ens ho havies mencionat, aquest, sí.
Pot ser, pot ser. Premi Ramon Llull, si no m'equivoco, del 2013. Aquest em va agradar moltíssim. Explica la història de... O sigui, és com tota una vida de dos amics, des de que neixen fins que es fan grans.
Val.
I són amics perquè les seves mares eren molt amigues, llavors és com aquesta amistat que els ha unit sempre, no?
Com això que passa a la vida real, no?
Exacte. I el llibre, de fet, comença amb les dues dones embarassades que estan a punt de donar a llum i que fan com... Pensen, no? A veure què serà, nen, nena, no sé què. Diuen, si són nenes, seran superamigues. Si són nens, estereotip, aniran a jugar a futbol junts. Però si són nen i nena... I una li diu, si són nen i nena, què? I l'altra li diu, home, si són nen i nena, s'enamoraran, no? I llavors és com tota la història, si estan junts, si no estan junts, si cadascú munta les seves famílies a part, però segueixen sent molt amics, no? I tenim com tota la novel·la és una mica aquesta relació entre aquests dos. Llavors els pares es van morint, tenim les parelles, els fills, es van integrant molts personatges, i és un llibre molt dolç, molt tendre, i a més és com que et dona com una perspectiva de la vida en general, no? De moltes situacions que et pots trobar a la vida.
Et pots sentir molt identificat, no?
Sí, allà s'hi troben, perquè es tracta de molts temes. Es parla de malalties, es parla de salut mental, es parla de morts sobtades, es parla d'infidelitats... Vull dir, hi ha com tot un ventall de situacions tot allà recollit.
L'estiu que comença, eh?
Sí, és molt, molt xulo. A mi m'agrada moltíssim.
Doncs, fantàstic. I tu llegeix-te la trilogia de L'ombra del vent i ja farem aquí intercanvi, Ona.
Exacte. I amb això ja arribem, no?, a final de temporada. Hem tocat gèneres, temes, autors molt diversos, no? I espero que qui més qui menys hagi pogut trobar un llibre o un autor o un tema que li hagi agradat. I en aquest sentit també volia agrair, no?, ara que estem a final de temporada, a tothom qui ens ha acompanyat aquests dilluns, sí, parlant de literatura, i desitjar a tothom que no li falti mai la lectura.
Doncs a un bon estiu, amb un bon llibre, a la platja, a prendre el sol, amb molta cremeta, exacte, no us cremeu, sí, però que si us acompanya una bona lectura mai estareu sols, eh?
Exacte.
Bon estiu, Ona, que vagi molt bé.
Bon estiu.